Jo, en què està focalitzat el govern de Catalunya. Es treballa intensament perquè tan aviat com sigui possible estiguin llestes les modificacions legislatives necessàries per respondre a aquest atac al català i al model d'escola catalana.
És la portaveu del govern, Patrícia Plaja, anunciant la presentació d'un recurs in extremis contra l'aplicació de la sentència del 25% de castellà a les aules. I és que avui és l'últim dia habilitat per recórrer la decisió judicial. Els serveis jurídics de l'executiu, a més, demanen que mentre recorre el recurs se suspengui l'execució de la sentència, de manera que es podria guanyar temps a només dies perquè acabi el termini per executar-la, per fer-la efectiva a les aules. L'executiu treballa també en un decret llei que s'ha d'aprovar en qüestió de dies per protegir els centres i els seus projectes lingüístics. I des del Parlament, Esquerra, PSC i Comuns donen 24 hores a Junts per acordar un text legal que doni resposta a la sentència o, si no, diuen, tiraran pel dret. De seguida ho ampliem. Abans en repassem la resta de titulars d'aquest dimarts 17 de maig de 2022. El Consell de Ministres aprova l'avantprojecte de llei de l'avortament que garanteix la interrupció de l'embaràs a tots els hospitals públics. Marta Patricio.
El text també crea la baixa per menstruació dolorosa, pionera a Europa. No hi ha hagut acord, en canvi, en la rebaixa de l'IVA per a productes d'higiene femenina.
Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'accident de Ferrocarrils de la Generalitat a Sant Boi de Llobregat, que ha causat la mort d'un maquinista.
Les 9 persones hospitalitzades arran del xoc d'un tren de mercaderies contra un de passatgers ja han estat donades d'alta. El jutjat número 5 de Sant Boi té obertes diligències.
Una desena d'entitats ecologistes reclamen la creació d'un peatge urbà per circular per la zona de baixes emissions de Barcelona.
El preu que proposen és de 4 euros diaris i afectaria tots els vehicles, tant de residents com de no residents, excepte els que portin 3 o més persones, al transport públic o la gent amb necessitats especials.
En cultura, el Museu de la Música de Barcelona es vol convertir en un centre de referència de l'art sonor.
El nou projecte artístic aposta per replantejar l'exposició permanent i les temporals amb una perspectiva del segle XXI.
Pel que fa als esports, setmana clau per al futur del futbol català.
Aquest diumenge se celebren les eleccions a la presidència de la Federació Catalana i hi ha 4 candidats en la cursa electoral.
Ens fixem també en el temps, en aquesta pujada continuada de temperatures que ha de seguir al llarg de tota la setmana i justament avui que s'ha activat un avís preventiu per contaminació als municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia. L'ambient es manté força càlid a bona part del territori català. Continuem amb aquest domini del sol, amb aquest cel serenat a bona part del país i amb aquesta temperatura que ja està pujant entre els 28, 29, 30 graus a punts del Priorat, valors també de 27 a 28 graus cap a les comarques del Prepirineu i temperatures que fins i tot en punts de Baix Llobregat ja tenim aquests valors de 29 i 30 graus. Una temperatura que ha d'anar pujant durant aquestes properes hores. Avui s'espera un ambient molt càlid durant les hores centrals del dia i la tendència és que la resta de la setmana continuï pujant aquesta temperatura. De fet, quan l'ambient serà més càlid serà de cara al final de setmana. D'altra banda, també han de créixer algunes nuvolades en punts del Pirineu. Podran descarregar algun ruixat de caràcter molt puntual cap a l'extrem més nord de la serralada i fins i tot afectar cap al nord del Ripollès. En qualsevol cas, avui és molt local la precipitació que pugui arribar a caure. Demà sí que hi ha una probabilitat una miqueta més alta de que s'escapi aquest ruixat més puntual, sobretot cap al sector del Pirineu Oriental. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so Ivan López, a la redacció Marta Patricio i coordinant Sònia Quer. Us parla Marta Pardell. Passen 4 minuts de les 2.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El govern presentarà avui mateix un recurs contra l'aplicació de la sentència del 25% de castellà a les aules. Ho farà in extremis en l'últim dia que es pot fer i mentre no resolgui el recurs, la Generalitat demana que se suspengui l'execució de la sentència. L'executiu treballa també en un decret llei que s'ha d'aprovar en qüestió de dies per tal de protegir els centres i els seus projectes lingüístics. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El govern treballa des de tots els àmbits possibles per revertir l'ordre del TSJ de fer el 25% de classes en català. En l'àmbit jurídic, avui ha presentat un recurs per aturar-la. La portaveu Patrícia Plaja explica l'argument principal del gabinet jurídic.
El gabinet jurídic considera que l'Assemblea per una escola bilingüe, que és qui ha sol·licitat, recordin, l'execució de la sentència, no té legitimitat per fer-ho.
En paral·lel, el govern prepara un decret llei que protegiria directors de centres i projectes lingüístics que seria nou i diferent al que tenien previst, però del que no han volgut donar detalls.
Des del govern, des del Parlament i des de l'àmbit judicial. S'ha presentat ja el recurs, hi ha la modificació legislativa que s'està treballant, s'està debatent entre els grups parlamentaris i després hi ha, que és el que els hi explicava avui, també s'està treballant, ultimant, donant forma a un decret llei per part d'aquest govern, que seria diferent al decret llei, al que ja havíem fet referència.
Plaja ha insistit en que tots els àmbits cal un màxim consens, màxima unitat per defensar el català, i assegura que el Parlament, els grups, treballen per això i el Palau, el govern, treballa per això.
Efectivament, el Parlament es continua treballant, però avui Esquerra, el PSC i els Comuns han donat 24 hores de termini a Junts per Catalunya per acordar un text legal que doni resposta a aquesta sentència. Si Junts finalment no s'hi suma, volen forçar la convocatòria d'una junta de portaveus extraordinària perquè el ple previst per la setmana vinent voti sobre aquesta qüestió.
Això sí, els tres no han volgut concretar si es farà a través d'una reforma de la llei de política lingüística, però han garantit que sigui un text legal aprovat pel Parlament. I és que consideren que amb un decret del govern, tal com proposa Junts, no n'hi ha prou.
I tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga de l'educació. En aquest cas ha estat parcial, de 8 a 10 del matí, i ha tingut un seguiment minoritari de només el 2% dels docents. No hi ha hagut manifestacions, sinó piquets i concentracions en diferents punts. A Barcelona han tallat la Gran Via i la Ronda Litoral a primera hora del matí, a Tarragona han bloquejat més de mitja hora la rotonda de la T11 a les Gavarres, i també hi ha hagut talls de vies a Mataró o Girona, on professors de l'Institut Santiago Sobrequés han muntat una aula en plena via i han simulat una classe de català. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
Una vintena de professors de l'Institut Santiago Sobrequés de Girona han tallat el carrer i han muntat una aula en la primera jornada de vaga parcial d'educació d'avui dimarts. A més, han simulat una classe de català amb un dictat i una d'educació física. Tot això ho han fet per reivindicar més inversió en educació, menys ràtios, la revisió de les retallades i la retirada del polèmic nou currículum educatiu. El professor del centre, Joan Boada, fa una crida als pares dels alumnes perquè s'uneixin a les seves reivindicacions.
Sí, per la millora de l'ensenyament, i per això fem una apel·lació als pares i mares que s'assumin a la nostra lluita per tal d'exigir al Departament d'Ensenyament que faci les actuacions pertinents per millorar aquest ensenyament, cosa que s'està deteriorant amb la seva actitud prepotent, amb les mentides continuades i amb la manca de diàleg que ens ha demostrat al llarg de tots aquests dies.
Per dimecres, el professorat ha convocat un claustre on aprovaran una reprovació al conseller Cambray i instaran Esquerra Republicana a fer els moviments oportuns per destituir-lo.
L'avançament del curs el 5 de setembre és el detonant d'aquesta protesta, que ja s'allarga més de 2 mesos. Tot i el calendari de mobilitzacions, Educació continua organitzant les extraescolars de cara al mes de setembre, a partir d'aquest dia 5. Es faran a través del sector del lleure i recomana a les escoles contractar les mateixes empreses amb qui ja treballen per tal de cobrir el servei. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. La patronal que plega les empreses de lleure ha instat al Departament d'Educació que inclogui en la circular que enviarà als centres la recomanació que contractin les mateixes entitats que s'encarreguen habitualment del menjador, les activitats extraescolars durant tot el curs o el casalet del mes de juny. Tot plegat per facilitar aquest procés de canvi a les escoles. Ho ha dit a la xarxa el director operatiu de Fundesplai, Froilán Salgado.
De les entitats i organitzacions que ja estaven presents realitzant i gestionant projectes educatius dintre de les mateixes escoles. Elles siguin entitats de lleure, com poden ser esplais, o iniciatives socials, no, que tenen presència en els diferents centres.
El Consorci d'Educació de Barcelona ja ha enviat als centres de la ciutat la circular que determina com es gestionarà l'hora de conciliació del setembre. Les direccions es faran càrrec de la contractació formal de l'empresa que cobrirà el servei, però s'insta a mantenir els mateixos monitors i entitats. Tot apunta que la circular que Educació ha d'enviar properament a la resta d'escoles del territori serà molt semblant.
Notícies en xarxa.
Anem a Madrid, on el Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte de llei de l'avortament, que, entre d'altres mesures, permetrà a les menors de 16 i 17 anys interrompre l'embaràs sense necessitat de permís patern o matern. També es garanteix que podran rebre aquest servei a un hospital públic proper al seu domicili. Una altra important novetat del text és la creació d'una baixa per menstruació dolorosa, una mesura pionera a Europa. No hi ha hagut acord, en canvi, en la rebaixa de l'IVA per productes d'higiene femenina o en la persecució de parelles que recorren a la gestació subrogada. Diana Bermejo, bon dia.
Bon dia, Marta. Entre els canvis que preveu la futura llei de salut sexual i reproductiva, la possibilitat d'agafar-se la baixa per regles doloroses i, en general, el reconeixement de la salut menstrual és un dels aspectes més novedosos. Irene Montero és la ministra d'Igualtat.
Somos el primer país de Europa en regular por primera vez una incapacidad temporal pagada íntegramente por el Estado para reglas dolorosas e incapacitantes. Se acabó ir a trabajar con dolor, se acabó empastillarse antes de llegar al trabajo y tener que ocultar que esos días estamos con un dolor que nos incapacita para trabajar.
Pel que fa a l'avortament, es torna als preceptes de la llei del govern Zapatero i les noies de 16 i 17 anys no necessitaran cap consentiment per interrompre l'embaràs fins a la setmana 14. S'obligarà les autonomies a crear un registre d'objectors de consciència i a organitzar els serveis perquè qualsevol dona pugui avortar al seu hospital públic més proper. Però de l'esborrany previst per Igualtat han caigut alguns punts durant la negociació amb altres ministeris. D'una banda, la rebaixa de l'IVA dels productes d'higiene menstrual, que continuarà sent del 10%, tot i que es tornarà a valorar de cara als propers pressupostos. Tampoc s'ha inclòs la possibilitat que els tribunals puguin perseguir les persones que inicien processos de gestació subrogada a l'estranger, tot i que es prohibeix la seva publicitat.
Gràcies, Diana. La llei era necessària i reconeix el dret de les dones a obtenir allò que metges i metgesses de capçalera ja els donaven quan el dolor de la regla els impedia anar a treballar, és a dir, uns dies de repòs. Ho ha explicat avui, amb aquestes paraules, des de la xarxa, la vicepresidenta del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, Sònia Miravet.
Una prestació no reconeguda, però que els facultatius donaven de facto. Sònia Miravet és metgessa de família i es basa en la seva pròpia experiència per acollir positivament la llei.
Nosaltres pensem que sí, és necessària. Si bé és cert que, d'alguna manera, aquelles pacients o aquelles dones que necessitaven aquest repòs en un moment determinat per una dismenorrea, que és el dolor menstrual, no? Que no et permet fer la teva vida quotidiana, ja tenien, no?, aquesta prestació, entre cometes, potser no reconeguda, però, evidentment, quan venien al metge de família i necessitaven fer un repòs, nosaltres podíem donar aquests dies, no?, de repòs.
La baixa per menstruació dolorosa existeix des del segle passat en alguns països asiàtics, com ara al Japó, Indonèsia i Corea del Sud.
Els Mossos d'Esquadra continuen investigant les causes de l'accident a la via de ferrocarrils de la Generalitat a Sant Boi de Llobregat, que ha causat la mort d'un maquinista. Les 9 persones hospitalitzades arran del xoc d'un tren de mercaderies amb un de passatgers ja han estat donades totes d'alta. El jutjat número 5 de Sant Boi té obertes diligències. Ens ho amplia David Fleta.
La presidenta de Ferrocarrils de la Generalitat, Marta Subirà, ha declarat que encara és d'hora per conèixer les causes de l'accident.
De moment el que s'ha de fer és analitzar tots els sistemes, tots els registres, tota la informació de què disposem coordinadament amb els Mossos d'Esquadra, amb la policia judicial, i a partir d'aquí, un cop doncs, puguem començar a saber les investigacions, es faran els informes oportuns i ho podrem comunicar oficialment.
La retirada dels combois de les vies comporta diverses afectacions a la mobilitat i ha obligat a realitzar en autobús el tram central de la línia Llobregat-Anoia. L'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, explica aquestes afectacions.
Per una banda, doncs, interrompuda la via, no?, ferroviària, doncs, habitual del Ferrocarril de la Generalitat, però per altra banda, justament per la presència de maquinària pesada, de grua, que han de retirar aquests trens, està tallada una també de les vies de carretera, també molt important, que és la B-2002, això que genera grans cues i grans col·lapses circulatoris de vehicles que passen per a l'interior de la ciutat.
El jutjat d'instrucció número 5 de Sant Boi té obertes les diligències en relació a l'accident. La causa està oberta pendent de la informació que vagi aportant la unitat especialitzada del cos de Mossos d'Esquadra.
Al lloc dels fets, dues grues de grans dimensions han de treure les pròximes hores els vagons accidentats de les vies. Des d'aquest matí s'està retirant ja el material per deixar la via neta i poder reprendre la circulació tan aviat com es pugui. Volem saber com ha afectat tot plegat als usuaris aquest matí. Esplugues Televisió, Carol Gramunt.
Durant les primeres hores del matí, la majoria de passatgers han agafat el tren sense por pel succeït.
No me da nada de miedo a cogerlo.
Que això passa i no pots pensar què passarà cada dia.
Jo confio, si m'han dit que puc agafar-lo, pues l'agafo i ja està.
Home, fa una mica de respecte. Sempre que vas amb tren, sempre penses de que, ostres, que pot passar alguna cosa.
En aquests moments, dues grues estan fent tasques per retirar els vagons accidentats de la via i que es pugui restablir el servei. De moment, fa difícil preveure quan es podrà tornar a circular i, de moment, segueixen els serveis complementaris amb autobús.
Catalunya ha registrat 61 denúncies per LGTBI-fòbia el darrer any. Coincidint avui amb el Dia Mundial contra aquesta xacra, són moltes les iniciatives que es multipliquen pel territori. A Sabadell, l'Ajuntament engega la campanya Ventilem els armaris per donar suport al col·lectiu. Ràdio Sabadell, Pau Duran.
Comença avui Dia Internacional contra l'Homofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia, amb la Furgo Jove tombant mites sobre el col·lectiu a la plaça del Doctor Robert. La seguiran una quinzena d'activitats per reivindicar la diversitat sexual i de gènere, entre les quals hi ha xerrades, tallers, festes i passis de pel·lícules. Marta Morell, tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Benestar Animal i Participació, ha destacat la magnitud del programa i els organitzadors en la presentació.
Aquest any el programa torna a ser un programa amb més activitats
que l'any passat, un programa en el qual doncs, l'hem organitzat de manera conjunta l'Ajuntament de Sabadell amb la taula de gènere i LGTBI, però especialment la implicació de l'entitat de Cal Enredus.
Hi haurà exposicions al Museu d'Art, activitats infantils de contes i també accions al carrer, com el repintat dels 6 passos de vianants amb els colors de la bandera irisada, als quals se n'afegiran 4 més, a Ronda de l'Ebre, carrer Leonardo da Vinci, La Palma i Les Palmeres.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La justícia belga ha decidit no extradir Valtònyc per injúries a la corona. És la segona vegada que es rebutja entregar el raper a Espanya. Ara la Fiscalia de Bèlgica té 24 hores per recórrer aquesta decisió.
El Tribunal d'Apel·lació de Gant ha rebutjat per segona vegada l'extradició del raper Josep Miquel Arenas, més conegut com a Valtònyc. En aquest cas, el Tribunal no veu que el delicte d'injúries a la corona pel qual Espanya reclama Valtònyc tingui cap delicte equivalent a Bèlgica. Valtònyc ha celebrat d'aquesta manera que el tribunal hagi ratificat per segona vegada el rebuig a l'extradició.
Vaig decidir venir aquí per un tema de drets fonamentals i en el final així ha estat. Crec que he defensat la llibertat d'expressió el màxim que he pogut des de que tenc 18 anys, que va començar tot això.
Recordem que Valtònyc va ser condemnat a Espanya a 3 anys i mig de presó per enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i amenaces. Amb la primera decisió del Tribunal de Cassació, l'extradició per enaltiment del terrorisme i amenaces va quedar descartada. I ara, amb la sentència d'apel·lació d'avui, es descarta també per injúries. Ara la Fiscalia belga té 24 hores per recórrer la decisió a cassació, però els advocats del raper veuen poc probable aquesta opció.
Seguim en clau internacional. Suècia ha firmat formalment la sol·licitud d'entrada a l'OTAN, seguint així els passos de Finlàndia.
Dues adhesions que poden fer pujar el nivell de tensió pel conflicte a Ucraïna. El president rus Vladimir Putin ha advertit que només hi haurà una resposta si es desplega armament en aquests països.
Sobre el terreny ja s'han evacuat 256 soldats ucraïnesos de la planta siderúrgica d'Azovstal a Mariupol i posen així fi al setge.
Les últimes hores, els darrers militars que encara resistien s'han rendit i han deposat les armes. D'entre als evacuats, n'hi ha mig centenar de greument ferits. Mentrestant, les tropes russes mantenen l'ofensiva contra el Donbass i centren els esforços a controlar la regió de Donetsk.
Va, un petó, un últim petó, un més. I ara fes-li un al papa.
Deixar el teu fill o filla a l'escola bressol et seguirà costant. Però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants d'I2 a les escoles bressol públiques de Catalunya no costarà diners. Perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Si vols donar suport al comerç local,
fuig de les multinacionals.
Si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral. Que la roba i les costures no les facin criatures.
Si decideixo no consumar, el món serà millor resum. Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jotrio.cat.
Notícies en xarxa.
Una desena d'entitats ecologistes reclamen la creació d'un peatge urbà per circular per la zona de baixes emissions de Barcelona. El preu que proposen és de 4 euros diaris i afectaria tots els vehicles, tant de residents com de no residents, excepte els que portin 3 o més persones, el transport públic i la gent amb mobilitat reduïda o bé que acrediti una necessitat especial. El període de pagament seria efectiu entre les 7 del matí i les 8 del vespre cada dia de la setmana i tots els vehicles disposarien de 10 dies de circulació gratuïta a l'any. Ens ho amplia Jordi Casino.
Les entitats proposen que el pagament es faci seguint el mateix sistema que s'aplica a la zona de baixes emissions i calculen que amb la mesura es podrien recaptar uns 370 milions d'euros l'any. La implantació del peatge hauria d'anar acompanyada, però des del primer dia, d'un pla de xoc de millora del transport públic amb carrils BAO pels principals carrers de la ciutat i increment de freqüències i connexions entre Barcelona i totes les capitals de comarca de Catalunya, sobretot a primera i a última hora del dia. Adrià Ramírez és el president de la Plataforma pel Transport Públic.
Poder-hi circular a peu, en bicicleta, en transport públic, per accessible per tothom, també amb cotxe per aquella gent que ho necessiti. Ningú ha parlat d'aquí de prohibir els cotxes, només estem parlant sempre de racionalitzar-ne el seu ús i d'assignar-li l'espai a la ciutat que li pertoca.
Entre les entitats que reclamen la creació del peatge trobem la PTP, Ecologistes en Acció i la Xarxa per la Justícia Climàtica, que han aprofitat per presentar els resultats d'una enquesta feta per una consultora externa i que avalaria la mesura amb un 51% dels enquestats a favor. Iniciatives similars a la que proposen per Barcelona funcionen ja a 19 ciutats de 8 països europeus, com Estocolm, on el peatge peatge és de 14 euros diaris, Londres, on és de 12, o Milà, on cal pagar 5 euros per circular pel centre de la ciutat.
Gràcies, Jordi. Canviem ara de capital. Anem fins a Vic, que inicia una campanya per posar en valor els establiments comercials centenaris, també per premiar aquells que treballen de manera sostenible, especialment després de la pandèmia. Ràdio Vic, Montse Manent.
El consistori biguetà vol premiar aquells establiments que porten com a mínim 100 anys d'activitat a la ciutat. Per aquest motiu, aquells que ho vulguin podran entrar a formar part de la Ruta dels Emblemàtics de Catalunya. A més, durant el mes de juny es faran rutes turístiques per visitar i conèixer els establiments centenaris de la ciutat. Bet Piella, regidora de Promoció Econòmica i Comerç.
Tothom que estigui interessat entrant en la Ruta dels Emblemàtics, si compleix aquestes característiques, evidentment ha de ser històric, doncs sabem que n'hi ha que encara no hi són. Nosaltres, des de l'Ajuntament, paguem directament a aquesta persona que anirà a fer les fotografies, el vídeo, les entrevistes, i per tant cada vegada serem més en aquesta llista dels emblemàtics.
Per altra banda, una trentena de comerços ja s'han adherit a la campanya de comerç sostenible i de proximitat impulsada per l'Ajuntament. Durant el mes de juny, aquelles persones que comprin en comerços amb el distintiu de sostenibilitat entraran al sorteig de 5 carros de la compra.
I és moment d'obrir pàgina cultural. Avui hem conegut el nou projecte artístic del Museu de la Música de Barcelona des d'aquesta temporada, dirigit per Jordi Alomà. Té com a objectiu principal fer d'aquest equipament un centre de referència en pensament i divulgació sobre el fet musical i l'art sonor.
I això passa pel replantejament de l'exposició permanent i de les exposicions temporals amb una perspectiva del segle XXI. Jordi Alomà és el director del Museu de la Música de Barcelona.
Entendre'l com un museu pel segle XXI. Un museu del segle XXI que abraci aquests tres conceptes: hibridació, complexitat i diversitat, i que esdevingui així el pol generador de valor simbòlic de l'auditori. Com duim a terme aquesta actualització? Doncs amb un procés de transició gradual.
Durant la pròxima temporada, entre algunes de les exposicions destacades, hi ha les que ens permetran apropar-nos a les figures de Felip Pedrell i Sofia Gobaidolina, així com a les pioneres de la música electrònica, a més de reflexionar també sobre els suports d'enregistrament amb la mostra Gramofonia, Càpsules del Temps i Soroll de Superfície, on es tracta la vida i la mort del disc.
Encara en cultura, el director Albert Serra competirà per primera vegada per la Palma d'Or a la secció oficial del Festival de Cannes. El film seleccionat és Pacifiction.
Explica la història d'una escriptora francesa que retorna a la seva illa d'origen després d'haver tingut molt d'èxit amb una primera novel·la. La pel·lícula del director Bagnolí s'ha rodat a la Polinèsia Francesa i la protagonitzen els actors Sergi López i Benoît Magimel. El seu anterior treball, Liberté, va obtenir el Premi Especial del Jurat de la secció Una certa mirada al 2019.
I abans dels esports, volem enviar una felicitació a Alcanà Ràdio, una de les emissores de la xarxa de comunicació local, que avui fa 25 anys. Moltes felicitats. I ara sí, moment pels esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Setmana clau pel futur del futbol català, i és que aquest diumenge se celebren les eleccions a la presidència de la Federació Catalana. Hi ha 4 candidats en aquesta cursa electoral. Joan Soteras opta a la reelecció i haurà de competir amb les candidatures de Juanjo Isern, Pep Palacios i Àlex Talavera. Avui al programa En Joc de la Xarxa hem parlat amb Talavera, expresident del Cornellà, que va aportar 700 avals en la seva candidatura, una xifra rècord en uns comicis catalans. L'escoltem.
Sí, clar, evidentment, és la primera vegada que un precandidat sense vincle federatiu, jo no he estat ni president de la Federació Catalana de Futbol, ni directiu, ni vicepresident, potser altres candidats presenten 700 avals. Ha sigut una fita històrica i ha quedat clar que els clubs ens han col·locat com a primera opció pel canvi.
Sota el lema Els clubs al centre, el candidat a la presidència de la Federació Catalana de Futbol ha insistit en potenciar el futbol femení i en rebaixar la pressió econòmica a clubs i a federats. També en futbol, a primera catalana, el Palamós confia la banqueta en l'exporter Joan Bayona, que ha estat en actiu fins aquesta darrera temporada com a porter del Club Sant Feliu de Guíxols. Té 42 anys. I també en futbol, a la tercera federació, el Vilassar de Mar ha anunciat la renovació per un any més de l'entrenador Alberto Aibar Peque. I en bàsquet, Badalona serà, com coneixíem ahir, la seu de la fase final de la Copa del Rei de Bàsquet del 2023, de l'any que ve. Ahir coneixíem la notícia i a mesura que van passant les hores anem recollint reaccions. La companya de Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez, ens apropa aquesta informació.
La Copa serà del 16 al 19 de febrer del 2023, on el bressol del bàsquet es convertirà en el focus del bàsquet espanyol. Badalona ha superat les altres opcions que hi havia sobre la taula, amb Barcelona, Les Palmes de Gran Canària i Màlaga. Escoltem l'alcalde Rubén Guijarro.
Serà, jo crec, un punt d'inflexió, un xute d'il·lusió, un xute de felicitat, en aquest cas, un moment per mostrar-nos la nostra imatge, mostrar-nos tal com som i que la ciutat llueixi de manera plena.
El 1984 va ser el darrer cop que la competició es va fer a Badalona. El format no era com ara amb 8 equips, sinó de només 4. La competició la disputen l'anfitrió, en aquest cas la Penya, i els 7 millors classificats de la Lliga, un cop acabada la primera volta. Per Badalona pot suposar una injecció econòmica, tant per la restauració, per la vida social i també per modernitzar les instal·lacions esportives.
I un darrer apunt de bàsquet, el GEC ha renovat l'entrenador Bernat Viboles per a l'equip que jugarà un any més a Lliga Femenina 2. I avui hem conegut també en atletisme que el terrassenc Jaume Leiva es retira de la competició oficial. Escoltem Leiva.
M'he vist així una miqueta forçat, obligat a haver de deixar l'atletisme, l'alta competició a nivell federat. És un risc molt alt i el primer de tot és la salut. I no m'aguanta el cos, tinc molt dolor quan intento córrer ràpid.
El corredor de fons va ser campió d'Espanya de mitja marató i ha guanyat més de 60 curses populars en categoria absoluta arreu de Catalunya i a Espanya. I en handbol, la portera Nicole Wiggins renova amb el Granollers per dues temporades més. I també coneixem els rivals de l'OAR Gràcia i del Balonmano La Roca que hauran de jugar per pujar a divisió d'honor plata masculina. La Roca es desplaçarà a la localitat de Lalín per jugar contra el Caserío de Ciudad Real i el Benidorm a banda de les locals, mentre que els sabadellencs hauran de jugar al País Basc davant Madrid, Santonya i Eibar. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a 2:45. Nosaltres fem una pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
Vacances en pau.
Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
Perquè els nens i nenes sarauís surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
Un oasi de la calor, fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
Acull a una nena o un nen saharaui.
És molt enriquidor per tothom, per ells i per vosaltres.
Participa a Vacances en Pau. Acull un infant sarauí. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
Propostes en xarxa.
Sabeu que comparteixen dracs, sirenes i caragols? Tots ells tenen un lloc a la Porta dels Apòstols a la Seu Vella de Lleida. Però fins fa un parell d'anys s'ignorava la presència del petit mol·lusc al principal monument de la ciutat. El descobriment el va fer l'equip de tècnics que en aquell moment restaurava la porta i que va topar per sorpresa amb la closca de pedra que hauria estat esculpida al segle XIV. I és que el caragol és un símbol ancestral, no només dels monuments lleidatans, sinó de la seva gastronomia. Només cal fer un cop d'ull a l'aplec del caragol, que cada any congrega milers de persones, es calcula cap als vols de 200.000, per assaborir fins a 12 tones de caragols. La cita, de fet, és festa d'interès turístic nacional i torna després de 2 anys aturada per la pandèmia. Començarà la tarda de divendres 20 de maig i s'allargarà fins al diumenge 22 amb les degustacions com a protagonistes, però també els concerts, els castellers o els diferents concursos que tindran lloc durant el cap de setmana. Si encara no teniu clar com es mengen els caragols, paper, llapis i preneu nota. Podeu escollir menjar-los a la gormanda, en cassola o, si sou dels populars, a la llauna. Una vegada cuinats, els haureu d'extreure de la closca amb un punxó de fusta que és una mica més llarg que un escuradents. Per acabar de rodonir-ho, us podeu sucar en allioli o una vinagreta. I el següent pas és gaudir. El 20, 21 i 22 de maig, aplec del caragol de Lleida. Trobareu tota la informació al web www.aplec.org.
Sabies que...
El mite sobre quan fas esport i sues molt i t'aprimes és fals. És un mite, de fet, molt perillós, ja que pot fer que algunes persones ho puguin dur fins al límit. La veritat és que quan estàs perdent aigua, no calories, per tant, t'estàs deshidratant i el pes que perds no el recuperes quan beus aigua. Així que ja ho sabeu, molt de compte en aquestes coses, que amb la salut no s'hi juga.
La xarxa.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Avui mateix, com els deia, es presenta el recurs de reposició contra la interlocutòria. Però aquesta no és l'única acció en què està focalitzat el govern de Catalunya. Es treballa intensament perquè tan aviat com sigui possible estiguin llestes les modificacions legislatives necessàries per respondre a aquest atac al català i al model d'escola catalana.
És la portaveu del govern, Patrícia Pla, ja anunciant la presentació d'un recurs in extremis contra l'aplicació de la sentència del 25% de castellà a les aules. I és que avui és l'últim dia habilitat per recórrer la decisió judicial. Els serveis jurídics de l'executiu, a més, demanen que mentre es tramita el recurs se suspengui l'execució de la sentència, de manera que es podria guanyar temps en només dies perquè acabi el termini per fer-la efectiva a les aules. L'executiu treballa també en un decret llei que s'ha d'aprovar en qüestió de dies, igualment per protegir els centres i els seus projectes lingüístics. Des del Parlament, Esquerra, PSC i Comuns donen 24 hores a Junts per acordar un text legal que doni resposta a aquesta sentència o, si no, diuen, tiraran pel dret. De seguida ho ampliem. Abans repassem la resta de titulars d'aquest dimarts 17 de maig de 2022. El Consell de Ministres aprova l'avantprojecte de llei de l'avortament que garanteix la interrupció de l'embaràs a tots els hospitals públics. Marta Patricio.
El text també crea la baixa per menstruació dolorosa, pionera a Europa. No hi ha hagut acord, en canvi, en la rebaixa de l'IVA per productes d'higiene femenina.
Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'accident de ferrocarrils de la Generalitat a Sant Boi de Llobregat, que ha causat la mort d'un maquinista.
Les 9 persones hospitalitzades arran del xoc d'un tren de mercaderies contra un de passatgers ja han estat donades d'alta. El jutjat número 5 de Sant Boi té obertes diligències.
Una desena d'entitats ecologistes reclamen la creació d'un peatge urbà per circular per la zona de baixes emissions de Barcelona.
El preu que proposen és de 4 euros diaris i afectaria tots els vehicles, tant de residents com de no residents, excepte els que portin 3 o més persones, el transport públic o la gent amb necessitats especials.
En cultura, el Museu de la Música de Barcelona es vol convertir en un centre de referència de l'art sonor.
El nou projecte artístic aposta per replantejar l'exposició permanent i també les temporals amb una perspectiva del segle XXI.
Pel que fa als esports, setmana clau per al futur del futbol català.
Aquest diumenge se celebren les eleccions a la presidència de la Federació Catalana i hi ha 4 candidats en la cursa electoral.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera a les properes hores, avui que s'ha activat un avís preventiu per contaminació als municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona i sembla que les temperatures van a l'alça. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, l'ambient es manté força càlid a bona part del territori català. Continuem amb aquest domini del sol, amb aquest cel serenat a bona part del país i amb aquesta temperatura que ja està pujant entre els 28, 29, 30 graus a punts del Priorat, valors també de 27 a 28 graus cap a les comarques del Prepirineu i temperatures que fins i tot en punts del Baix Llobregat ja tenim aquests valors de 29 i 30 graus. Una temperatura que ha d'anar pujant durant aquestes properes hores. Avui s'espera un ambient molt càlid durant les hores centrals del dia i la tendència és que la resta de la setmana continuï pujant aquesta temperatura. De fet, quan l'ambient serà més càlid serà de cara al final de setmana. D'altra banda, també han de créixer algunes nuvolades en punts del Pirineu. Podran descarregar algun ruixat de caràcter molt puntual cap a l'extrem més nord de la serralada i fins i tot afectar cap al nord del Ripollès. En qualsevol cas, avui és molt local la precipitació que pugui arribar a caure. Demà sí que hi ha una probabilitat una miqueta més alta de que s'escapi aquest ruixat més puntual, sobretot cap al sector del Pirineu Oriental. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so Ivan López a la redacció, Marta Patricio, i coordinant Sònia Kerr. Us parla Marta Pardell. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El govern presentarà avui mateix un recurs contra l'aplicació de la sentència del 25% de castellà a les aules. Ho farà in extremis en l'últim dia en què es pot fer i mentre no resolgui aquest recurs, la Generalitat demana que se suspengui l'execució de la sentència. El govern treballa també en un decret llei que s'ha d'aprovar en qüestió de dies per tal de protegir els centres i els seus projectes lingüístics. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El govern treballa des de tots els àmbits possibles per revertir l'ordre del TCJ de fer el 25% de classes en català. En l'àmbit jurídic, avui ha presentat un recurs per aturar-la. La portaveu Patrícia Pleja explica l'argument principal del gabinet jurídic.
El gabinet jurídic considera que l'Assemblea per una escola bilingüe, que és qui ha sol·licitat, recordin, l'execució de la sentència, no té legitimitat per fer-ho.
En paral·lel, el govern prepara un decret llei que protegiria directors de centres i projectes lingüístics, que seria nou i diferent al que teníem previst, però del que no han volgut donar detalls.
Des del govern, des del Parlament i des de l'àmbit judicial. S'ha presentat ja el recurs, hi ha la modificació legislativa que s'està treballant, s'està debatent entre els grups parlamentaris, i després hi ha, que és el que els hi explicava avui, també s'està treballant, ultimant, donant forma a un decret llei per part d'aquest govern, que seria diferent al decret llei al que ja havíem fet referència.
Plaja ha insistit en que tots els àmbits cal un màxim consens, màxima unitat per defensar el català, i assegura que el Parlament, els grups, treballen per això, i el Palau, el govern, treballa per això.
Al Parlament els grups treballen, però de moment no hi ha acord, i el PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han donat 24 hores a Junts per Catalunya per acordar un text legal que doni resposta a aquesta sentència. Si Junts finalment no s'hi suma, volen forçar la convocatòria d'una junta de portaveus extraordinària perquè el ple previst la setmana que ve voti sobre aquesta qüestió.
Això sí, cap dels tres grups no ha volgut concretar si es farà a través d'una reforma de la llei de política lingüística, però sí que han garantit que serà un text legal aprovat pel Parlament. I és que consideren que amb un decret del govern, tal com proposa Junts, no n'hi ha prou.
I tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga de l'educació. En aquest cas ha estat parcial, de 8 a 10 del matí, i ha tingut un seguiment minoritari de només el 2% dels docents. No hi ha hagut manifestacions, sinó piquets i concentracions a diferents punts. A Barcelona, a primera hora del matí, han tallat la Gran Via i la Ronda Litoral. A Tarragona han bloquejat més de mitja hora la rotonda de la T11 a les Gavarres. I hi ha hagut també talls de vies a Mataró o a Girona. A Lleida, els docents han encartellat la seu dels Serveis Territorials d'Ensenyament. Anem fins allà, UAU Lleida Ràdio. Jordi Claret.
Representants dels sindicats majoritaris en l'àmbit educatiu s'han aplegat davant la seu del departament en el marc de la primera aturada parcial prevista que ha tingut lloc de 8 a 10 del matí. En nom de tots els sindicats presents a l'acte, la representant d'USTEC-STES, Rosa Aguilar, ha llegit un manifest que novament ha cargat contra les polítiques d'actuació del conseller Josep González Cambray.
Cambray, en primer lloc, falta el respecte i menysté als professionals, imposant i mostrant un total immobilisme pel que fa a la negociació. Ens menté perquè ens pren per beneits, quan repeteix com un mantra que ens ha donat resposta a una gran part de les nostres reivindicacions, i això no és cert.
Les pròximes aturades estan programades pel dia 26 de maig amb una mobilització centrada a Barcelona, pel dia 2 de juny amb una nova aturada parcial, amb actuacions previstes aquí a Lleida, i la darrera està fixada pel dia 9 de juny.
A Tortosa, una cinquantena de representants sindicals i de mestres i professors han tallat la C-12 a primera hora del matí. Això ha causat importants retencions. Ràdio Tortosa, Sara Hernández.
El tall s'ha realitzat amb un estratègic a l'encreuament de la C-12 amb la C-42, que connecta amb el pont del mil·lenari de Tortosa, un dels accessos a la ciutat, i també és la via d'unió entre les quatre comarques ebrenques. El tall ha provocat llargues cues de vehicles de 2 quilòmetres en direcció a Amposta i Jesús, mentre els manifestants feien la protesta sota els crits de Cambray dimissió i no són vacances, són mancances. El portaveu de la Junta de Personal Docent a les Terres de l'Ebre, Marc Martínez, ha reclamat negociacions reals i ha lamentat la manca de diàleg del departament, del que ha dit vol trencar la unitat sindical.
Denunciem la propaganda oficial que el departament ha posat en marxa per fer veure a la societat que té voluntat negociadora quan això no és així. La prova més contundent, que no ha estat mai així, és que el departament s'ha dedicat a destrossar la unitat sindical.
Aquest tall és l'inici d'una nova tanda de mobilitzacions que es combinen amb les vagues als centres educatius durant les pròximes setmanes.
L'avançament del curs al 5 de setembre és el detonant d'aquesta protesta, que ja s'allarga més de 2 mesos. Tot i el calendari de mobilitzacions previstes, Educació continua organitzant les extraescolars de cara a la jornada reduïda de setembre. Es faran a través del sector del lleure i recomana a les escoles contractar les mateixes empreses amb qui ja treballen per tal de cobrir aquest servei. Anna Ruiz, bon dia.
Hola Marta, bon dia. La patronal que plega les empreses de lleure ha instat al Departament d'Educació que inclogui en la circular que enviarà als centres la recomanació que contractin les mateixes entitats que s'encarreguen habitualment del menjador, les activitats extraescolars durant tot el curs o el casalet del mes de juny. Tot plegat per facilitar aquest procés de canvi a les escoles. Ho ha dit a la xarxa el director operatiu de Fundesplai, Froilán Salgado.
De les entitats i organitzacions que ja estaven presents realitzant i gestionant projectes educatius dintre de les mateixes escoles. Elles siguin entitats de lleure, com poden ser esplais o iniciatives socials, no, que tenen presència en els diferents centres
educatius. El Consorci d'Educació de Barcelona ja ha enviat als centres de la ciutat la circular que determina com es gestionarà l'hora de conciliació del setembre. Les direccions es faran càrrec de la contractació formal de l'empresa que cobrirà el servei, però s'insta a mantenir els mateixos monitors i entitats. Tot apunta que la circular que Educació ha d'enviar properament a la resta d'escoles del territori serà molt semblant.
Notícies en xarxa.
El Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte de llei de l'avortament, que, entre d'altres mesures, permetrà a les menors de 16 i 17 anys interrompre l'embaràs sense necessitat de permís paterno-matern. També la garantia que podran rebre aquest servei en un hospital públic proper al seu domicili. Una altra important novetat que inclou el text és la creació d'una baixa per menstruació dolorosa, una mesura pionera a Europa. No hi ha hagut acord, en canvi, en d'altres qüestions, com la rebaixa de l'IVA per a productes d'higiene femenina o la persecució de parelles que recorren a la gestació subrogada. Diana Bermejo, bon dia.
Bon dia, Marta. Entre els canvis que preveu la futura llei de salut sexual i reproductiva, la possibilitat d'agafar-se la baixa per regles doloroses i incapacitants i, en general, el reconeixement de la salut menstrual és un dels aspectes més novedosos, com explica Irene Montero, ministra d'Igualtat.
Somos el primer país de Europa en regular por primera vez una incapacidad temporal pagada íntegramente por el Estado para reglas dolorosas e incapacitantes. Se acabó ir a trabajar con dolor, se acabó empastillarse antes de llegar al trabajo y tener que ocultar que esos días estamos con un dolor que nos incapacita para trabajar.
Pel que fa a l'avortament, es torna als preceptes de la llei del govern Zapatero i les noies de 16 i 17 anys no necessitaran cap consentiment per interrompre l'embaràs fins a la setmana 14. S'obligarà les autonomies a crear un registre d'objectors de consciència i a organitzar els serveis perquè qualsevol dona pugui avortar al seu hospital públic més proper. Però de l'esborrany previst per Igualtat han caigut alguns punts durant la negociació amb altres ministeris. D'una banda, la rebaixa de l'IVA dels productes d'higiene menstrual, que continuarà sent del 10%, tot i que es tornarà a valorar de cara als propers pressupostos. Tampoc s'ha inclòs la possibilitat que els tribunals puguin perseguir les persones que contracten una gestació subrogada a l'estranger, tot i que es prohibeix la publicitat i es reconeix com una explotació reproductiva. D'altra banda, s'ha retallat de la setmana 36 a la 39 l'opció d'agafar un permís prepart sense consumir baixa maternal.
Gràcies, Diana. Doncs, malgrat aquestes mancances, els experts consideren que la llei era necessària, sobretot perquè reconeix el dret de les dones a obtenir allò que metges i metgesses de capçalera ja els donaven quan el dolor de la regla els impedien a treballar, és a dir, uns dies de repòs. Ho ha explicat avui a la xarxa la vicepresidenta del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, Sònia Miravet.
Una prestació no reconeguda, però que els facultatius donaven de facto. Sònia Miravet és metgessa de família i es basa en la seva pròpia experiència per acollir positivament la llei.
Nosaltres pensem que sí, és necessària. Si bé és cert que, d'alguna manera, aquelles pacients o aquelles dones que necessitaven aquest repòs en un moment determinat per una dismenorrea, que és el dolor menstrual, no? Que no et permet fer la teva vida quotidiana, ja tenien, no?, aquesta prestació, entre cometes, potser no reconeguda, però, evidentment, quan venien al metge de família i necessitaven fer un repòs, nosaltres podíem donar aquests dies, no?, de repòs.
La baixa per menstruació dolorosa existeix des del segle passat en alguns països asiàtics, com ara el Japó, Indonèsia i Corea del Sud.
Els Mossos d'Esquadra continuen investigant les causes de l'accident a la via de ferrocarrils de la Generalitat a Sant Boi de Llobregat, que ha causat la mort d'un maquinista. Les 9 persones hospitalitzades arran del xoc d'un tren de mercaderies amb un de passatgers ja han estat donades d'alta. El jutjat número 5 de Sant Boi té obertes diligències. Ens ho amplia David Fleta.
La presidenta de Ferrocarrils de la Generalitat, Marta Subirà, ha declarat que encara és d'hora per conèixer les causes de l'accident.
De moment el que s'ha de fer és analitzar tots els sistemes, tots els registres, tota la informació de què disposem coordinadament amb els Mossos d'Esquadra, amb la policia judicial, i a partir d'aquí, un cop doncs, puguem començar a saber les investigacions, es faran els informes oportuns i ho podrem comunicar oficialment.
La retirada dels combois de les vies comporta diverses afectacions a la mobilitat i ha obligat a realitzar en autobús el tram central de la línia Llobregat-Anoia. L'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, explica aquestes afectacions.
Per una banda, doncs, interrompuda la via, no?, ferroviària, doncs, habitual del Ferrocarril de la Generalitat, però per altra banda, justament per la presència de maquinària pesada, de grues, que han de retirar aquests trens. Està tallada una també de les vies de carretera, també molt important, que és la B-2002, això que genera grans cues i grans col·lapses circulatoris de vehicles que passen per a l'interior de la ciutat.
El jutge d'instrucció número 5 de Sant Boi té obertes les diligències en relació a l'accident. La causa està oberta pendent de la informació que vagi aportant la unitat especialitzada del cos de Mossos d'Esquadra.
Mentrestant, al lloc dels fets, dues grues de grans dimensions han de treure les pròximes hores els vagons accidentats. Des d'aquest matí ja s'està retirant el material per deixar la via neta i poder reprendre la circulació tan aviat com sigui possible. Encara no hi ha, però, una previsió. Volem saber com ha afectat tot plegat als usuaris al llarg del matí. Esplugues Televisió, Carol Gramunt.
Durant les primeres hores del matí, la majoria de passatgers han agafat el tren sense por pel succeït.
No me da nada de miedo a cogerlo.
Que això passa i no pots pensar què passarà cada dia.
Jo confio, si m'han dit que puc agafar-lo, doncs l'agafo i ja està.
Home, fa una mica de respecte. Sempre que vas amb tren, sempre penses de que, ostres, que pot passar alguna cosa.
En aquests moments, dues grues estan fent tasques per retirar els vagons accidentats de la via i que es pugui restablir el servei. De moment, fa difícil preveure quan es podrà tornar a circular i, de moment, segueixen els serveis complementaris amb autobús.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La justícia belga ha decidit no extradir Valtònyc per injúries a la corona. És la segona vegada que rebutja entregar el raper a Espanya. Ara la fiscalia d'aquell país, de Bèlgica, té 24 hores per recórrer la decisió.
El Tribunal d'Apel·lació de Gant ha rebutjat per segona vegada l'extradició del raper Josep Miquel Arenas, més conegut com a Valtònyc. En aquest cas, el tribunal no veu que el delicte d'injúries a la corona pel qual Espanya reclama Valtònyc tingui cap delicte equivalent a Bèlgica. Valtònyc ha celebrat d'aquesta manera que el tribunal hagi ratificat per segona vegada el rebuig a l'extradició.
Vaig decidir venir aquí per un tema de drets fonamentals i en el final sí ha estat. Crec que he defensat la llibertat d'expressió el màxim que he pogut des de que tenc 18 anys, que va començar tot això.
Recordem que Valtònyc va ser condemnat a Espanya a 3 anys i mig de presó per enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i amenaces. Amb la primera decisió del Tribunal de Cassació, l'extradició per enaltiment del terrorisme i amenaces va quedar descartada. I ara, amb la sentència d'apel·lació d'avui, es descarta també per injúries. Ara la Fiscalia belga té 24 hores per recórrer la decisió a cassació, però els advocats del raper veuen poc probable aquesta opció.
En clau internacional, Suècia ha firmat avui formalment la sol·licitud d'entrada a l'OTAN, seguint així els passos de Finlàndia.
Dues adhesions que poden fer pujar el nivell de tensió pel conflicte a Ucraïna. El president rus Vladimir Putin ha advertit que només hi haurà una resposta si es desplega armament en aquests països.
Sobre el terreny ja s'han evacuat 256 soldats ucraïnesos de la planta siderúrgica Azovstal de Mariupol i es posa així fi al setge.
Les últimes hores, els darrers militars que encara resistien s'han rendit i han deposat les armes. D'entre els evacuats, n'hi ha mig centenar de greument ferits. Mentrestant, les tropes russes mantenen l'ofensiva contra el Donbass i centren els esforços a controlar la regió del Donetsk.
Si vols donar suport al comerç local,
fuig de les multinacionals.
Si lluites per la protecció ambiental
i la justícia laboral,
que la roba i les costures no les facin criatures.
Si decideixo no consum, el món serà millor resum.
Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jotrio.cat.
Pau, petó, un últim petó, un més. I ara fes-li un al papa.
Deixar el teu fill o filla a l'escola bressol et seguirà costant. Però ara serà gratuït. A partir del curs vinent, l'escolarització dels infants d'I2 a les escoles bressol públiques de Catalunya no costarà diners. Perquè en una etapa tan important, tots els nens i nenes es mereixen les mateixes oportunitats. Informa-te'n a educació.gencat.cat. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Estudio l'FP d'auxiliar d'infermeria. Puc aportar molt al sector de les cures.
Jo faig energies renovables. Curso una FP dual. Estudio i treballo alhora.
El teu fill pot ser un d'ells. Descobreix el seu futur a fp.amb.cat. FPRO. Amb l'FP aviat podran volar. Amb el suport de la Fundació Barcelona Formació Professional i l'AMB.
Notícies en xarxa.
Una desena d'entitats ecologistes reclamen la creació d'un peatge urbà per circular per la zona de baixes emissions de Barcelona. El preu que proposen és de 4 euros diaris i afectaria tots els vehicles, tant de residents com de no residents, excepte els que portin 3 o més persones, el transport públic i també la gent amb mobilitat reduïda o bé que acrediti una necessitat especial. El període de pagament seria efectiu entre les 7 del matí i les 8 del vespre cada dia de la setmana i tots els vehicles disposarien de 10 dies de circulació gratuïta a l'any. Més detalls, Jordi Casino.
Les entitats proposen que el pagament es faci seguint el mateix sistema que s'aplica a la zona de baixes emissions i calculen que amb la mesura es podrien recaptar uns 370 milions d'euros l'any. La implantació del peatge hauria d'anar acompanyada, però des del primer dia, d'un pla de xoc de millora del transport públic amb carrils BAO pels principals carrers de la ciutat i increment de freqüències i connexions entre Barcelona i totes les capitals de comarca de Catalunya, sobretot a primera i a última hora del dia. Adrià Ramírez és el president de la Plataforma pel Transport Públic.
Poder-hi circular a peu, en bicicleta, en transport públic per accessible per tothom, també amb cotxe per aquella gent que ho necessiti. Ningú ha parlat d'aquí de prohibir els cotxes, només estem parlant sempre de racionalitzar-ne el seu ús i d'assignar-li l'espai a la ciutat que li pertoca.
Entre les entitats que reclamen la creació del peatge trobem la PTP, Ecologistes en Acció i la Xarxa per la Justícia Climàtica, que han aprofitat per presentar els resultats d'una enquesta feta per una consultora externa i que avalaria la mesura amb un 51% dels enquestats a favor. Iniciatives similars a la que proposen per Barcelona funcionen ja a 19 ciutats de 8 països europeus, com Estocolm, on el peatges de 14 euros diaris, Londres, on és de 12, o Milà, on cal pagar 5 euros per circular pel centre de la ciutat.
Anem ara fins a Osona, ja que Baquers Plana de Vic ha decidit deixar de vendre llet a Làctia. És l'empresa que fabrica els brics de marca blanca de Mercadona. I és que el preu que els oferien no cobria el cost. A partir d'ara s'obriran com a alternativa al mercat italià. El 9FM, Jordi Sunyer.
Baquers Plana de Vic ha renovat els contractes que tenien Pasqual i Cacaulat, però ha deixat de servir a Làctia. Daniel Bassas és el portaveu de Baquers d'Osona.
Hem arribat a un acord amb els dos i, en canvi, el tercer, que és Làctia, no hem arribat a cap acord, perquè els costos, el preu que ens pagaven no cobria en cap cas els costos de producció, principalment pel transport.
Les 6 cisternes a la setmana que portaven a Làctia uns 150.000 litres de llet la distribueixen ara entre els altres dos operadors, petits productors locals de formatge i una companyia lletera italiana de Bèrgam, Daniel Bassas.
Aquesta llet d'Itàlia és una llet que està molt ben pagada, tot i que creiem que no és oportú derivar-la tota cap allà perquè al final ens quedaríem sense llet.
És per això que una part de la llet de Baquers Plana de Vic es continua destinant a la Terra i Tast, que coprodueixen amb el grup Bonpreu i que tenen intenció de potenciar encara més per evitar la manca d'estocs.
En clau cultural, avui hem conegut el nou projecte artístic del Museu de la Música de Barcelona des d'aquesta temporada, dirigit per Jordi Alomà. Té com a objectiu principal fer d'aquest equipament un centre de referència en pensament i divulgació sobre el fet musical i l'art sonor.
Això passa pel replantejament de l'exposició permanent i també de les exposicions temporals, amb una perspectiva del segle XXI. Jordi Alomà és el director del Museu de la Música de Barcelona.
Entendre'l com un museu pel segle XXI. Un museu del segle XXI que abraci aquests tres conceptes, hibridació, complexitat i diversitat, i que esdevingui així el pol generador de valor simbòlic de l'auditori. Com duim a terme aquesta actualització? Doncs amb un procés de transició gradual.
Durant la pròxima temporada, entre algunes de les exposicions destacades, hi ha les que ens permetran apropar-nos a les figures de Felip Pedrell i Sofia Gubaidulina, així com a les pioneres de la música electrònica, a més de reflexionar sobre els suports d'enregistrament amb la mostra Gramofonia, Càpsules de temps i soroll de superfície, on es tracta la vida i la mort del disc.
I encara en clau cultural, el director de cinema Albert Serra competirà per primera vegada per la Palma d'Or a la secció oficial del Festival de Cannes. El film seleccionat és el seu últim treball, Pacifiction.
Explica la història d'una escriptora francesa que retorna a la seva illa d'origen després d'haver tingut molt d'èxit amb una primera novel·la. La pel·lícula del director Banyolí s'ha rodat a la Polinèsia francesa i la protagonitzen els actors Sergi López i Benet Magimel. El seu anterior treball, Liberté, va obtenir el Premi Especial del Jurat de la Secció Una certa mirada al 2019.
I abans dels esports, avui volem felicitar Alcanar Ràdio, una de les emissores de la xarxa de comunicació local, que avui fa 25 anys en antena, per molts anys. I ara sí, moment pels esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Parlem de futbol i és que és una setmana clau pel futur del futbol català. Aquest diumenge se celebren les eleccions a la presidència de la Federació Catalana i hi ha quatre candidats en aquesta cursa electoral. Joan Soteras, que opta a la reelecció, haurà de competir amb les candidatures de Juanjo Isern, Pep Palacios i Àlex Talavera. Avui al programa En Joc de la Xarxa hem parlat amb Talavera, expresident del Cornellà, i que va portar 700 avals en la seva candidatura, una xifra rècord en uns comicis per una persona no vinculada a l'ens federatiu. Escoltem Talavera.
Sí, clar, evidentment, és la primera vegada que un precandidat sense vincle federatiu, jo no he estat ni president de la Federació Catalana de Futbol, ni directiu, ni vicepresident, potser altres candidats presenta 700 avals. Ha sigut una fita històrica i ha quedat clar que els clubs ens han col·locat com a primera opció pel canvi.
Sota el lema Els clubs primer, el candidat a la presidència de la Federació Catalana de Futbol ha insistit en potenciar el futbol femení i en rebaixar la pressió econòmica als clubs i a les famílies. Seguim parlant de futbol perquè a Primera Catalana el Palamós confia la banqueta en l'exporter Joan Bayona i a Tercera Divisió el Vilassar de Mar ha anunciat la renovació per un any més de l'entrenador Alberto Aibar Peque. Parlem de bàsquet perquè ja sabíem des d'ahir que Badalona serà la seu de la Copa del Rei del 2023, de la propera temporada. I ara hem escoltat a l'alcalde de la localitat, Rubén Guijarro.
Serà, jo crec, un punt d'inflexió, un xute d'il·lusió, un xute de felicitat, en aquest cas, un moment per mostrar-nos la nostra imatge, mostrar-nos tal com som i que la ciutat llueixi de manera plena.
I en atletisme, el terrassenc Jaume Leiva es retira de la competició. Des de Canal Terrassa informa Miqui Romagosa.
L'atleta terrassenc Jaume Leiva posa punt i final a 23 anys de carrera professional. A l'atletisme, tot un referent a la ciutat de Terrassa. Recordem que la darrera cursa serà el 2 de juliol, a la cursa de la Festa Major, on demana que tothom, els seus amics, simpatitzants i també rivals, l'acompanyin per posar punt i final i la cirereta al pastís a tota la seva trajectòria. Escoltem a Jaume Leiva, atleta terrassec.
M'he vist així una miqueta forçat, obligat a haver de deixar l'atletisme, l'alta competició a nivell federat. És un risc molt alt i el primer de tot és la salut. I no m'aguanta el cos, tinc molt dolor quan intento córrer ràpid.
I ara, doncs, Jaume Leiva, doncs que vol recuperar-se. Primer la salut i més endavant gaudir de les curses. Tot un referent que marxa amb el cap ben alt i, com sempre, arribant a la meta amb un somriure.
I en handbol, la portera Nicole Wiggins del Granollers ha arribat a un acord per renovar dues temporades més. La madrilenya, per tant, peça fonamental en el CAC 7 Balonmano Granollers. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Tornarem demà puntuals, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. That's clutch. Feeling it, feeling it every Friday, Saturday, Sunday, endless weekend on a wave. It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what?
Saturday, Sunday, what?
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Maria Gisbert. El govern presentarà avui mateix un recurs contra l'aplicació de la sentència del 25% de castellà a les aules. Ho farà in extremis en l'últim dia que ho pot fer. Els serveis jurídics de l'executiu, a més, demanen que mentre es tramita el recurs se suspengui l'execució de la sentència, de manera que es podria guanyar temps. L'executiu treballa també en un decret llei que s'ha d'aprovar en qüestió de dies per protegir els centres i els seus projectes lingüístics. Patrícia Plaja és portaveu del govern.
Avui mateix, com els deia, es presenta el recurs de reposició contra la interlocutòria. Es treballa intensament perquè tan aviat com sigui possible estiguin llestes les modificacions legislatives necessàries amb el suport del màxim de grups parlamentaris per respondre a aquest atac al català i al model d'escola catalana.
El Parlament, Esquerra, el PSC i els Comuns donen 24 hores a Junts per Catalunya per acordar un text legal que doni resposta a la sentència. Si Junts finalment no s'hi suma, volen forçar la convocatòria d'una junta de portaveus extraordinària perquè el ple voti sobre la qüestió. Repassem el